El conseller d'Interior acusa Carles Puigdemont de comportament impropi per a un expresident. Puigdemont ja és a Waterloo. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Alén, ha excusat avui l'actuació d'ahir dels Mossos, que no van poder detenir Carles Puigdemont, amb un atac duríssim contra l'expresident. Alén ha explicat que no s'esperaven que marxés en acabar el seu discurs a l'Arc de Triomf, malgrat que ha assegurat que mai es va pactar la seva detenció.
Els tres operatius estaven dimensionats, i el que sí que no estaven, no preveien, era un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'aquest país.
Paraules potents en Alfonso, que han subscrit avui tota la cúpula dels Mossos.
Que també han negat a en Rodó que el cos hagi fracassat i asseguren que no són ells els que han fet el ridícul. Sentim el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent.
La vinguda del senyor Carles Puigdemont ahir s'assemblava més al que fa el senyor Jimmy Jam que no a la vinguda d'un expresident.
Aquesta roda de premsa dels Mossos ha donat per molt. De seguida hi entrarem a bastament, però un altre element que també volem destacar ara per l'afectació que va tenir per la població és la valoració que han fet els Mossos de l'activació de l'operació Gàbia. Doncs bé, totalment justificada per l'alarma social que va generar, han afirmat.
Lamentem aquestes molèsties, però creiem que s'adequava a l'alarma social generada per la situació que s'havia produït.
Avui som a l'endemà i ja tenim força detalls de com va anar tot. Marta Prat.
Poc abans de les 9, des de l'organització van fer entrar un grup de voluntaris als backstage, on se'ls va donar uns barrets de palla, uns barrets que també es van distribuir entremig del públic. Doncs bé, segons ha sabut Catalunya Ràdio, els que es van donar darrere de l'escenari tenien una funció, i és que quan baixés Puigdemont passés desapercebut. Els barrets van ser un ingredient, però també dues carpes que van estar tancades tota la prèvia de l'acte i que van ajudar a despistar.
I del sentit polític del retorn ahir de l'expresident Puigdemont, qui n'ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio, ha estat el seu advocat, Gonzalo Boye.
Lo que tenía que hacer era demostrar, como ha demostrado, que no tenía ningún miedo en entrar en el Estado.
Ahir Catalunya Ràdio i Catalunya Informació van fer una programació especial que va durar 14 hores i en què vam triplicar les dades d'audiència d'un dia normal.
El consum total d'àudio a la plataforma pròpia va tenir les millors dades dels últims 5 anys.
I per això n'estem molt contents. I és evident que aquest retorn de Carles Puigdemont i la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat han eclipsat i eclipsen encara l'actualitat informativa, però el món continua rodant.
A Rússia, per exemple, que aquests dies afronta la incursió ucraïnesa més important des que va començar la guerra. Ara mateix hi ha fins a 3 regions russes afectades d'alguna manera o altra pels atacs de l'exèrcit de Zelensky.
Rússia ens va portar a la guerra. Ara hauria de saber què és patir el que ells van desfermar.
I a aquesta hora també estem pendents d'un incendi en una nau industrial a Puigpelat, a l'Alt Camp. Clara Chavarría, què en sabem?
Doncs que ara mateix hi estan treballant 16 dotacions dels bombers. El foc s'ha declarat en una nau industrial on s'hi fabrica pinso. De moment no consta que hi hagi ferits, però el foc està provocant una espectacular columna de fum negre i, de fet, Protecció Civil ha recomanat als veïns i veïnes de la zona que tanquin portes i finestres si noten molèsties pel fum.
I aquest cap de setmana la cultura popular se'n va a Eslovàquia de la mà de la Plec Internacional. Us ho explicarem. Quan passin 5 minuts de 2:45 arribaran els esports a les acaballes dels Jocs. Encara hi ha opcions de medalles per als esportistes catalans, Marta Garcia.
Sí, perquè l'equip femení de waterpolo disputarà la final. Avui mateix l'equip masculí lluita pel bronze en handbol. També el femení de futbol ha de lluitar pel bronze. El duo de natació artística torna a competir avui, demà buscarà la medalla. I en futbol fins a 7 catalans disputen la final avui, esta vesprada, dels Jocs Olímpics davant dels anfitrions. I enmig de tot això també estem pendents de Dani Olmo. L'egarenc ja és a les oficines del Barça i l'anunci del seu fitxatge s'espera per a les pròximes hores.
I sapiguem ara com se circula a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 entre la Jonquera i la frontera en sentit nord, en direcció França. La cua continua a l'autopista A9, a l'altra banda de la frontera, fins al Voló. En aquesta zona també hi ha retencions a l'N2 de la Jonquera fins al nucli del Pertús, també en sentit nord. Hi ha tallada l'autovia A2 al Carràs, al Segrià, en direcció Barcelona, per un vehicle avariat. S'està desviant la circulació per la carretera N2, cosa que provoca retencions de moment puntuals. Es fa pas alternatiu a la TP7225 a Reus per un accident. si està retirant càrrega passada a la calçada. I per obres hi ha cues puntuals a la C-17 a Canovelles en sentit sud i a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat i també a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat.
I una informació de servei per als usuaris de la línia R3 de Rodalies aquest cap de setmana. Demà no hi haurà servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà de les 10 del matí a les 7 de la tarda i el diumenge els trens tampoc circularan entre Torelló i Ribes de Freser també durant aquest tram horari. Hi ha un servei alternatiu per carretera. I en el temps...
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs bé, tarda molt càlida, en màximes avui properes als 40 graus a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre i també molta calor a la resta del territori. També a l'Empordà, ara mateix la temperatura puja fins als 37 graus, com és el cas d'Espolla o de Cabanes. Molta aixafor a la costa, especialment a la costa de Tarragona i de Barcelona. Sol en general, amb algunes nuvolades aquesta tarda i algun ruixat local cap al Pirineu. I al cap de setmana el temps serà similar, amb nits càlides, amb calor intensa de dia i diumenge és possible que bufi una mica de vent de llevant i que llavors augmentin alguns núvols baixos cap a la costa i amb una mica més d'onada a la costa de Barcelona.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. Carles Puigdemont ha tornat a Waterloo. Això és el que assegura el seu entorn a Catalunya Ràdio, malgrat que els Mossos no donen credibilitat ara a aquesta informació. L'expresident de la Generalitat era a Barcelona des de dimarts, però ahir, després de marxar de l'acte a l'Arc de Triomf, hauria enfilat de nou aquest camí cap a Bèlgica. Puigdemont tenia intenció d'assistir al ple, però veient com anava el matí i el desplegament policial, va canviar els plans. La cúpula dels Mossos, amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han carregat contra Carles Puigdemont i el seu entorn. Els acusen ara de deslleials i de voler dinamitar el ple d'investidura. Sobre l'operatiu policial, asseguren que va ser proporcionat a la gravetat dels fets i reconeixen desencerts i anuncien una investigació interna per aclarir els fets. Anem cap a la seu del Departament d'Interior de Barcelona. Martí Cunill i en Alfonso, bon dia.
Bon dia. Interior i la cúpula dels Mossos tanquen files amb el cos i defensen l'actuació dels agents, tot i reconèixer errors en un dispositiu policial de màxims que, tot i així, no va aconseguir detenir Puigdemont. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, diu que no s'esperaven que l'expresident actuaria d'una manera tan irresponsable i l'ha acusat de pensar només en els seus interessos i de no tenir mentalitat d'estat.
A la gent no se l'utilitza i a les entitats tampoc. I els ciutadans i ciutadanes, de bona voluntat, no poden ser extres d'un engany. Jo crec que s'ha de dir prou a enganyar, prou a jugar amb sentiments, prou a fer dels entorns carregats de bona voluntat d'extres pels teus projectes personals, individuals o del teu estricte col·lectiu.
El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha estat molt contundent en la defensa del cos, visiblement molest per les crítiques de les últimes hores contra els Mossos. Ha dit que assumia responsabilitats també per les molèsties provocades per l'operació Gàbia, que assegura que s'adequava a l'alarma social provocada. Diu també que en cap cas es va arribar a un pacte amb l'entorn de Puigdemont per acordar-ne la detenció i reconeix que no sap on és. De fet, no dona ni per fet que sigui a l'estranger.
Nosaltres no treballem amb suposicions i menys amb declaracions de parts interessades. Jo no puc donar crèdit a la persona que va acompanyar la fugida, el senyor Puigdemont, sobre on està.
Sallent no descarta que hi hagi més Mossos implicats en el pla de l'expresident per escapolir-se de la detenció i titlla d'inadmissibles actuacions d'aquests agents.
No mereixen vestir el nostre uniforme, que no només van dificultar la detenció del senyor Puigdemont, sinó que, a més, amb la seva intervenció han posat en dificultats a la resta dels seus companys. Això no ho fan els policies.
D'aquests Mossos detinguts, aquests dos Mossos, un d'ells ja ha quedat en llibertat amb càrrecs, l'altre ja hauria passat a disposició judicial i encara no sabem quina decisió ha pres el jutjat de guàrdia. L'entorn d'aquests dos agents també s'està investigant.
Doncs aquest és el contingut principal d'una roda de premsa que s'ha allargat gairebé 3 hores i en què, com sentíem, Anna, ara mateix doncs, la cúpula dels Mossos, encapçalada pel conseller d'Interior, ha donat aquestes explicacions pel que va passar ahir. Avui és l'endemà i, de mica en mica, el que estem fent és conèixer detalls de com es va preparar l'acte a l'Arc de Triomf i també l'entrada i la sortida de l'expresident Carles Puigdemont. Els barrets de palla, atenció, que es van distribuir entre voluntaris al backstage, van ser clau perquè l'expresident pogués marxar sense comença a cridar l'atenció, Sílvia Solanes.
Sí, poc abans de les 9 del matí, des de l'organització van fer entrar un grup de voluntaris al backstage on se'ls va donar uns barrets de palla, uns barrets que també es van distribuir entre el públic. Doncs bé, segons ha sabut Catalunya Ràdio, els que es van donar darrere a l'escenari tenien una funció, i és que quan baixés Puigdemont i passés desapercebut. Els barrets van ser un ingredient, però també dues carpes que van estar tancades tota la prèvia de l'acte i que van ajudar a despistar. Feia setmanes que s'organitzava l'acte i darrere hi havia Toni Castellà, de Demòcrates i de Consell de la República. De fet, ahir des de primera hora se'l va veure al passeig Lluís Companys pendent de tot. Tot plegat es portava amb un secretisme absolut. El pla de sortida de Puigdemont el coneixia només el nucli més proper a l'expresident per evitar filtracions i no s'havia escampat ni per dins del partit.
Doncs bé, ara sentíem el que deien els Mossos, que l'operació, que la detenció de Carles Puigdemont no es va pactar en cap moment amb ells. Avui l'advocat Gonzalo Boye també ha negat de totes que hi hagués aquest pacte amb els Mossos d'Esquadra. Boye ha explicat que l'expresident va demostrar que no tenia cap por d'entrar a l'estat espanyol. Amb això, Sílvia?
Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Boye insisteix a dir que no tenien cap acord. Ara bé, sí que ha admès que va rebre una trucada de la policia.
En absoluto. No ha habido ningún pacto y ese es un relato interesado que también sabemos de dónde viene, quiénes lo han tratado de instalar. Sí he sido partícipe porque a mí en el mes de junio Mossos se puso en contacto conmigo para ver si existía esa posibilidad. Yo, después de consultarlo con mi defendido, informé de que no existía esa posibilidad en caso de no aplicarse la ley de amnistía.
I està convençut que amb la seva aparició va demostrar que l'Estat no els té por.
Un altre protagonista d'ahir que avui hem pogut sentir és Jordi Turull.
Sí, ha dit a RAC1 que va marxar amb Carles Puigdemont i que ha fet nit a la Catalunya Nord, on es van acomiadar. Ha afegit que ell, Turull, és el Principat. I sobre la detenció de Puigdemont, gira la truita i assegura que l'expresident va voler cuidar la imatge dels Mossos evitant-la.
Davant d'aquesta agressivitat que va haver-hi d'aquest control policial, el que tampoc volia era la imatge, justament per respecte al cos dels Mossos d'Esquadra, de la imatge dels Mossos, doncs amb la seva detenció.
Avisa que l'acord d'investidura amb el govern espanyol ara penja d'un fil.
Doncs bé, justament el govern espanyol el que fa és fer equilibris per intentar no desestabilitzar Junts i el suport que teòricament li ha de donar al Congrés dels Diputats. Félix Bolaños, avui des de París, ha criticat el que va fer ahir Puigdemont amb la boca petita.
Si el discurs és el del senyor Bolaños davant del que estan fent alguns jutges amb l'aplicació de la llei d'amnistia, és el que acabo de sentir jo ara aquí, això té molt poc recorregut per no dir-ne gens. El que és la reunió amb la mediació internacional, aquest tema estarà sobre la taula i després a partir d'aquí s'han de prendre les decisions.
A l'executiu de Sánchez no se senten interpel·lats per aquest afer Puigdemont, però el PP insisteixen a carregar-hi tota la culpa. Mentrestant, Pablo Llarena, el jutge del Tribunal Suprem, ja ha exigit informes a Mossos i també al Ministeri de l'Interior per saber exactament què és el que va fallar ahir. Anem fins a Madrid, Jordi Brascó.
La dreta espanyola insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'afer Puigdemont. En una piulada a la xarxa X, Feijóo avisa que el que va passar no pot quedar impune i Dolors Montserrat ha posat el focus en tres figures.
El responsable és el president Sánchez, per això demanem la compareixença del president Sánchez immediatament en el Congrés dels Diputats i per això demanem el cessament immediat del ministre d'Interior, Marlaska, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Mentrestant, el govern espanyol s'espolsa responsabilitats. L'únic que s'hi ha referit ha estat Félix Bolaños, que apunta cap als Mossos. Si és culpa seva o del Ministeri d'Interior o de tots dos, és el que vol saber el jutge del Suprem, Pablo Llarena, que comptava poder interrogar ahir Carles Puigdemont. Per això ha demanat als dos cossos un informe detallat de totes les decisions que es van prendre, les prèvies a l'arribada de Puigdemont i també les posteriors. Llarena vol saber el nom i el cognom dels agents responsables del disseny de l'operatiu i també dels que el van aprovar.
Doncs bé, aquí a Catalunya, Esquerra, la CUP i els Comuns han expressat avui el seu respecte per aquesta decisió de Puigdemont de tornar a l'exili. Les tres formacions han evitat criticar l'estratègia de l'expresident, però sí que han carregat contra l'operació policial per mirar de detenir-lo. Via el Cadilla.
Sí, Esquerra assegura que és una bona notícia que Puigdemont segueixi en llibertat. Així ho ha dit la portaveu dels Republicans i vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sanz, al matí de Catalunya Ràdio.
És una bona notícia perquè ningú hauria de ser a la presó ni ningú hauria de patir la repressió. De fet, des d'Esquerra Republicana hem lluitat intentat des del primer dia perquè això sigui així i, per tant, doncs, celebrar que el president Puigdemont pugui estar en llibertat.
La CUP també diu que respecta la decisió de Puigdemont i de tots els represaliats. La diputada Laia Estrada, a més, ha carregat contra l'operació Gàbia per intentar detenir l'expresident de la Generalitat.
És totalment anòmal que Carles Puigdemont no pogués assistir amb normalitat al ple i és demencial l'operació Gàbia, no? Havent gaviat tot Catalunya. Allò sí que és un exercici de malversació.
Els comuns consideren desproporcionat l'ús de gas pebre ahir a les portes del Parlament i en demanen explicacions a Interior. El seu portaveu parlamentari, David Cid, també ha advertit al PSC que només té una majoria possible i que haurà de complir l'acord d'investidura si vol conservar el seu suport durant tota la legislatura.
Doncs ho recordareu, ahir teníem la pantalla partida, hi havia dos escenaris en marxa i ara, el 24 hores després del debat d'investidura del nou president de la Generalitat, el que tenim és el relleu al govern ja funcionant. Avui el president electe, Salvador Illa, i el president sortint, Pere Aragonès, s'han reunit a la Generalitat per fer el traspàs institucional de les principals carpetes obertes i també els reptes de país. Judit Fernández.
Entre els temes que Aragonès ha compartit amb el president electe, Salvador Illa, l'estat de la relació entre la Generalitat i l'Estat. També la situació macroeconòmica de Catalunya i de les finances, així com els principals reptes en l'àmbit de la seguretat. Illa prendrà possessió demà a les 12 al Palau de la Generalitat. El PSC tornarà a tenir la presidència després de 14 anys de governs independentistes gràcies als vots a favor d'Esquerra i els comuns, en un ple eclipsat per la tornada i la fugida de Carles Puigdemont. Aquest divendres el president sortint, Pere Aragonès, s'ha acomiadat amb una carta dirigida als treballadors públics. Assegura que ostentar la presidència de Catalunya és el millor honor que tot català pot tenir. Aragonès diu que s'acomiada amb la tranquil·litat de la feina feta i la satisfacció afegeix de deixar el país millor de com el va trobar. Ara Aragonès es retirarà de la primera línia política, tal com va anunciar després de la patacada electoral del 12 de maig.
Bon dia, ara mateix són les 7 del matí d'un dijous d'agost. És dia 8 d'agost. Us saludem des del Parlament de Catalunya.
Molt tranquil, convençut i amb ganes de fer el que està fent.
Doncs amb el deure de ser aquí.
Aquesta programació especial que vam fer ahir a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb motiu del retorn de Carles Puigdemont i també d'aquesta investidura de Salvador Illa va disparar l'audiència a casa nostra un 77% per sobre de la mitjana de la temporada, Valeria Obereda.
Ahir més de 60.000 oients es van connectar a través dels seus dispositius al directe de la nostra programació especial i el conjunt d'àudio de la plataforma pròpia va ser el millor dels últims 5 anys.
Fixem-nos ara en TV3, que també va ser líder del dia, va superar de llarg les altres cadenes i va obtenir la millor quota de pantalla des de fa 5 anys.
L'especial investidura i el retorn van tenir una quota de pantalla del 46% amb una audiència acumulada de més de 900.000 espectadors. Cal destacar que l'audiència acumulada del dia de TV3, TV3Cat i el 324 va ser d'1.737.000 espectadors.
I de la plataforma 3Cat, què en diem?
Doncs que en audiència digital va tenir un increment del 162% en relació amb la setmana anterior amb 1.249.000 reproduccions i el portal de notícies 324 va marcar el segon millor dia de la temporada en dispositius únics connectats i en pàgines visitades.
Doncs ho hem destacat a la portada, a Tarragona, concretament a l'Alcamp, ara estem pendents d'un incendi. A 17 dotacions dels bombers estan treballant-hi, és en una nau industrial a Puigpelat. El foc, que no afecta les empreses properes, sí que està provocant una espectacular columna de fum visible des de quilòmetres de distància. Clara Chavarría, quina és la fotografia ara mateix?
Doncs, mira, d'entrada ens hem d'explicar que aquest l'avís, l'incendi, s'ha rebut cap a un quart d'una del migdia. El foc s'ha declarat en una empresa de fabricació de pinsos per animals, al polígon Sant Joan de Ruanes, a Puigpelat, com deies, i està totalment desenvolupat. Ha començat a cremar en una línia de fabricació i ha obligat a evacuar els treballadors d'aquesta nau d'estructura metàl·lica i de moment no consta que hi hagi ferits. L'incendi està provocant una intensa columna de fum, com deies, ben visible des de quilòmetres de distància. Els bombers treballen des de l'exterior per evitar la propagació del foc més enllà d'aquesta nau, però també es fa un treball per extingir les flames a l'interior. Per ara hi treballen 17 dotacions i Protecció Civil ha recomanat als veïns i veïnes de la zona a tancar les portes i finestres per si notessin molèsties per aquest fum.
Doncs ara fem uns instants de publicitat i de seguida anem a la informació internacional.
Catalunya migdia.
mi m'agrada molt jugar amb la pinya.
La pinya?
Amb la pinya.
Tu no posaràs pinya a la pizza, no?
Que vagi ja per endavant, que quedi dit, li poso pizza a la pinya.
És important que això no ho comentis amb ningú i t'ho quedis per tu.
Perfecte.
D'acord?
Serà el nostre secret.
Serà el nostre secret.
Tant si poses pinya a la pizza com pizza a la pinya, o ni una cosa ni l'altra, al suplement d'estiu t'estan esperant.
Sí.
El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
M'agrada bastant la pinya.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
I trobaràs de tot.
Quina passada per tothom.
El mar, Haikyuu, Silver Point, pel·lícules Ghibli com La princesa Mononoke,
Lulu Kids, Titó, El món del pot petit, La fàbrica dels germans constructors
i moltes propostes més. Per gaudir-ho tot
i en tot moment.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
Catalunya migdia.
I ara parlem de les tres guerres principals que hi ha en marxa al món. I comencem situant-nos al Pròxim Orient. El govern de Benjamin Netanyahu ha acceptat reprendre les negociacions sobre una treva a Gaza davant la pressió dels Estats Units, Qatar i Egipte. La reunió es farà dijous que ve, quan farà 15 dies de l'assassinat del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un atac atribuït, ho recordareu, a Israel. Pendents de la represàlia de l'Iran, l'exèrcit israelià i els xiites de Hezbollah ara s'ataquen mútuament gairebé cada dia al front del Líban. L'amenaça de la milícia libanesa no és nova al nord d'Israel, que viu blindat per als atacs. Els enviats especials de Catalunya Ràdio han visitat un hospital soterrani a la ciutat de Haifa. José Antonio Muñoz i Vicent Nifsut, bon dia.
Bon dia. Situat a prop d'Esport Civil i Militar de Haifa, l'hospital Ramban va viure de prop els atacs de Hezbollah en la guerra amb el Líban de 2006. Des d'aleshores s'ha gestat una infraestructura soterrània per convertir els pàrquings en un hospital en capacitat per a 2.200 malalts. Es va provar de forma limitada amb la Covid i es va preparar completament després dels atacs del 7 d'octubre. Ara atén únicament serveis de diàlisi, però en menys de 24 hores pot assumir tota l'activitat hospitalària, com ens explica Nat Tati Horowitz, responsable mèdic de la instal·lació, en una visita al tercer soterrani.
Aquí, en aquesta planta, hi tenim 1.200 llits. I a la segona planta del pàrquing en tenim 700 més. Així que podem traslladar tots els nostres pacients i acollir malalts d'altres hospitals de Haifa al segon pis.
A la primera planta soterrània encara hi ha els cotxes aparcats, però està previst que en cas d'atac es converteixi en una àrea de triatge, acullia un hospital infantil i guarderia per a fills de sanitaris i també un centre de comunicacions. El primer trasllat de malalts s'hauria de fer en només 8 hores, una operació molt complicada, segons el doctor Horowitz.
Perquè en aquestes 8 hores hem de gestionar dos hospitals, traslladar els pacients de la superfície fins aquí per engegar aquest hospital i continuar amb l'hospital de dalt fins que tots els pacients siguin aquí.
Un hospital soterrani únic a Israel i, segons asseguren, al món, molt diferent del que passa a l'altre costat de la frontera, on el Líban reforça els hospitals per a una escalada militar amb material quirúrgic facilitat per l'Organització Mundial de la Salut.
Ara situem-nos a Rússia. La presència de l'exèrcit ucraïnès al sud-oest d'aquest país s'ha convertit en un autèntic mal de cap per Putin. Moscou acaba d'anunciar que envia ara reforços cap allà. Hi ha fins a 3 regions russes afectades d'alguna manera o altra pels atacs de l'exèrcit de Zelensky. A més de la incursió terrestre, encara ben viva, avui hi ha hagut un bombardeig a 300 quilòmetres endins del territori de la Federació Russa. Sergi Roca.
Estat d'emergència federal a la regió de Kursk, on hi ha una central nuclear, atacs aeris a Belgorod i avui un aeroport militar rus destruït per una ràtzia de drons ucraïnesos a una tercera regió, la de Lipetsk. Cada vegada més endins, cada vegada més dolorós per les tropes de Rússia, que admeten danys, però que també insisteixen que acabaran amb aquesta provocació. Analistes del conflicte armat afirmen que les imatges geolocalitzades i els comentaris de bloguers militars russos situen la presència ucraïnesa per terra fins a 35 quilòmetres endins. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu a Putin que ara estan tastant la seva pròpia medicina.
Rússia ens va portar a la guerra. Ara hauria de saber què és patir el que ells van desfermar.
Sobre el terreny, més víctimes civils, ara russes, com l'Alexei, un evacuat, i l'Evgeni, voluntari.
El meu avi s'hi ha quedat, no l'he localitzat. Estic fent tot el possible perquè l'evacuïn, però sense resposta. Em diuen que el que hi està passant els ho impedeix.
Sudza, Sudzanski rajon, Korinivski rajon.
Venen de Sudza i de Tiotkino.
hi ha bombardejos a tota la zona fronterera. Han hagut de deixar a casa seva pels bombardejos i han vingut aquí.
Ara bé, si algú es pensa que tot el que està passant dins el seu territori despista Rússia de la seva ofensiva a Ucraïna, doncs va errat. Avui nou atac al Donbass amb molts civils morts, Sergi.
Sí, les xifres van pujant, però ara mateix estem parlant de 10 víctimes mortals en una petita població de l'est del país. Un bombardeig rus contra un supermercat l'ha destruït completament. També hi ha més de 30 ferits.
I la tercera guerra que us comentàvem, més destacada de totes les que tenim en marxa al món, que hi ha unes 33 ben bé. El Sudan té la primera gran oportunitat ara d'acabar amb 15 mesos de guerra civil que ha causat desenes de milers de morts i la pitjor crisi de desplaçats del planeta. La cimera està prevista per la setmana que ve a Ginebra. Els paramilitars han acceptat anar-hi i el govern de Khartoum s'ho està plantejant. Eva Pineda.
L'executiu sudanès controlat per l'exèrcit ha anunciat avui que enviarà una delegació ministerial a Terres Saudites per parlar de la invitació amb els mediadors dels Estats Units. La guerra enfronta l'exèrcit regular sudanès i la força d'acció ràpida que té el suport de les milícies àrabs del Darfur. Les hostilitats van esclatar l'abril del 2023 i han causat al voltant de 19.000 morts, segons l'ONU, i una greu crisi humanitària amb 10 milions de desplaçats i 2 milions d'externs. L'objectiu del diàleg és aturar els combats al Sudan, permetre-hi l'accés d'ajuda internacional i establir un mecanisme per supervisar la treva. Cap iniciativa de pau ha prosperat fins ara, més enllà d'acords puntuals per ajudar a la població.
Doncs ja tenim data pel primer cara a cara entre Kamala Harris i Donald Trump. Serà el 10 de setembre a la cadena de televisió ABC. Data i lloc acceptats finalment pel candidat republicà i que, de fet, ja era el que estava previst pel debat amb Joe Biden i que continua defensant Harris, Sergi.
Trump, això sí, encara aspira a celebrar dos cara a cara més.
So I just look forward to these debates.
Espero amb ganes aquests debats. És important que es facin i espero que ella hi estigui d'acord. 4, 10 i 25 de setembre. I crec que seran molt reveladors.
Trump ho deia en una roda de premsa estones desconcertant, tot s'ha de dir, des de la seva residència de Florida. Abans que arribi aquest primer debat, hi haurà la primera participació de Joe Biden en la campanya electoral de la candidata demòcrata. Serà dijous que ve, dia 15, en un míting a l'estat de Maryland. Farà gairebé un mes de la retirada del president de la cursa per mantenir-se a la Casa Blanca.
I tornem ara al cas Puigdemont, perquè tenim novetats. Fa una estona us dèiem que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, havia demanat informes als Mossos d'Esquadra i al Departament d'Interior, al Ministeri, sobre l'operatiu d'ahir i també que identifiquessin els responsables de tot l'operatiu, perquè vol fer una investigació de per què no es va detenir l'expresident. Doncs ara, Cristian Roldán, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sembla que fa el mateix, oi?
Doncs sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana informes als Mossos sobre l'operatiu, com explicaves d'ahir, per detenir Carles Puigdemont. En funció de la documentació que es presenti en un màxim de 10 dies, el TSJC decidirà si investiga el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la cúpula de la policia catalana. A més, segons la documentació que es presenti, el tribunal també conclourà si admet a tràmit les querelles presentades per Vox i la plataforma Ateoir contra el conseller i els dirigents dels Mossos.
Doncs aquesta és l'última hora que us dèiem, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també Tribunal Suprem, doncs, demanant aquests informes als Mossos d'Esquadra i al Departament d'Interior i al Ministeri perquè expliquin què és el que va fallar ahir a Barcelona. Mentrestant, no deixem els jutjats, però és un cas absolutament diferent. S'està pendent ara mateix de la decisió que pugui prendre el jutge després d'escoltar el director del Centre Esportiu Municipal H2O de Canet de Mar, al Maresme, que està detingut per suposats abusos sexuals a adolescents que utilitzaven les instal·lacions. Els Mossos el van detenir dimarts després que la policia local rebés 3 denúncies. Anem fins a Canet, Marta Vallès.
La detenció va ser dimarts a la tarda al mateix centre esportiu. L'alcalde de Canet, Pere Xirau, nega les informacions que apunten que el govern municipal estava al corrent del cas.
Ens assabentem de la detenció el dimarts a la tarda vespre i no havíem tingut cap notícia abans. És cert que el mes d'abril hi va haver unes denúncies a la policia local i la policia local que va fer va ser unes primeres indagacions i a partir d'aquí va passar com s'ha de fer el cas a Mossos d'Esquadra. Ho sabia la policia, però al ser una informació, diguem-ne, de caràcter reservat i tan sensible i tan delicada, la policia no va informar.
L'Ajuntament prendrà decisions en funció de la resolució del jutge que porta el cas. De moment, ha difós un comunicat.
Si es demostra que això és cert, doncs lamentar els fets, solidaritzar-nos amb les víctimes, oferir-los doncs, tot el suport i l'ajuda que necessitin i a partir d'aquí, doncs, en el moment present, màxim respecte a les investigacions policials i màxim respecte també a la sentència del jutge si és que doncs, això doncs, acaba judicant.
Segons avançava La Vanguardia, el detingut, a més de dirigir el centre esportiu, també ha treballat com a reporter a diferents televisions i ràdios privades d'àmbit estatal. El diari apunta que hauria convençut a joves d'entre 15 i 17 anys, usuaris del centre esportiu, per fer-se fotografies despullats a canvi d'aconseguir-los feina a la televisió. La investigació continua oberta.
I una darrera qüestió judicial. Sapigueu que la Fiscalia de Tarragona demana 4 anys de presó per Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, i 3 anys i mig pel seu pare pel cas del Sabent de Béns. La Fiscalia considera que van fer un canvi de nom de diverses propietats per no haver d'indemnitzar la família de la víctima. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La Fiscalia considera que tant Rosa Peral com el seu pare van actuar conjuntament per canviar de nom la meitat d'un habitatge de Vilanova i la Geltrú, un cotxe i una moto, propietat d'ella, que es va cedir gratuïtament al seu pare per quedar-se sense patrimoni i no haver de pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez, que va ser assassinat per Rosa Peral i Albert López. De fet, segons el fiscal, els canvis de titularitat es van fer entre la primera sentència de l'Audiència de Barcelona pel crim de la Guàrdia Urbana i la resolució del Tribunal Suprem que la confirmava i que reclamava als condemnats el pagament de la responsabilitat civil que pujava a 885.000 euros. Pel fiscal, ella és autora dels fets i el pare cooperador necessari i reclama la nul·litat dels canvis de titularitat perquè Peral indemnitzi la família de la víctima.
L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 75 pisos turístics il·legals en una campanya d'inspecció feta la primera quinzena de juliol. Mireia Sala.
Aquests allotjaments estan vinculats a xarxes mafioses que lloguen de forma fraudulenta els immobles o els compren per fer-hi activitat turística sense llicència.
Laia Bonet és la tinenta d'alcalde de Barcelona, deia això.
Gairebé tots aquests pisos inspeccionats es vinculen a màfies, xarxes professionalitzades que fan una activitat turística il·legal de manera intensiva i massiva. Són xarxes que operen a nivell internacional.
Catalunya migdia.
Premi Cerverí 2024.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Arquitectes, de Joan Miquel Oliver.
Ens arquitectes ho pensen, posen un vidre ferrat és ben front.
Trobaràs les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 8 de setembre. Premi Cerverí 2024.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració d'Enderroc.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Catalunya migdia.
Més de 600 persones porten la cultura popular catalana aquest cap de setmana a la ciutat eslovaca de Prešov, que acull la 36a edició de la Plec Internacional. Al programa s'hi veuran mostres de les diferents activitats de la tradició catalana, com són els castells, els diables o els gegants. Valèria Obereda.
La jornada inaugural d'avui inclou un gran espectacle amb tots els grups que participen a la Plec, una ballada de sardanes i una cantada d'havaneres. També es pot visitar una exposició conjunta de puntaires de Catalunya i Eslovàquia. L'Ivan Besora és el president de l'entitat organitzadora Adifolk.
Totes les tradicions catalanes, esbarts, gegants, castells, bastoners, valls de gitanes, veurem doncs, moltes activitats, cercaviles, concerts, espectacles, mostres, tallers, per tal que la ciutat de Prešov i especialment doncs, tot el país d'Eslovàquia puguin conèixer la gran riquesa de la nostra cultura popular.
Canvi total de paradigma, la música electrònica d'avantguarda s'instal·la durant 3 dies a l'estació d'esquí de Port del Comte, al Solsonès. El Paral·lel Festival portarà fins a aquest escenari una quinzena d'artistes internacionals que són referents en el seu gènere. Es corresponsal al Solsonès, Eloi Barrera.
Enmig de les telecadires i les pistes d'esquí hi sonarà música ambient, deep techno o electrònica experimental. Amb artistes vinguts d'arreu del món hi haurà noms com el suec Anthony Linnell, els italians Voices from the Lake o el japonès Toki Fuku. Són desconeguts pel gran públic, però referents internacionals dels seus gèneres. Això atreu públic altament especialitzat, segons Félix Beltrán, coorganitzador del Parallel Festival.
Aconseguim arribar a públic estranger de països tan llunyans com poden ser els Estats Units, Austràlia o Japó, no? No hi ha tants festivals com el Paral·lel en un entorn així i que programen aquest tipus de música, no?
El Paral·lel Festival limita l'aforament a 2.000 persones per garantir la comoditat del públic, diuen, i reduir l'impacte ambiental a les muntanyes de Port del Comte.
Anem ara a les estrenes d'aquest divendres al cinema.
Ese tío, el carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente.
Arrenquem amb un nom propi, M. Night Shyamalan, Montse Camps.
Sí, el director del sisè sentit torna a la gran pantalla amb La Trampa, un thriller psicològic que parla d'un assassí en sèrie que esquiva un bloqueig policial mentre assisteix a un concert amb la seva filla. Josh Hartnett protagonitza el film.
Cuenta la leyenda que hay un pedazo tesoro escondido en una cámara secreta.
També s'estrena Borderlands, una comèdia negra sobre un futur post-apocalíptic amb personatges estrambòtics i actors de primera fila com Cate Blanchett, Jack Black i Jamie Lee Curtis.
Pero solo bastan 15 segundos.
I dos títols més, Romper el círculo, una adaptació de la novel·la romàntica de Colin Hoover, que va ser un fenomen a TikTok. Blake Lively la protagonitza. I acabem amb Cuerpo Escombro, que parla d'un home que es fa passar per discapacitat per aconseguir una feina, amb Dani Rovira, Ernesto Sevilla i Maria Arbàs, entre altres.
Catalunya migdia.
Som dins del temps d'esports, a recta final dels Jocs Olímpics de París. Acaben diumenge i avui l'atenció la centra al futbol. Marta García.
L'Olímpic, perquè l'equip espanyol masculí pot aconseguir la medalla d'or, el femení la de bronze i també el futbol de fora dels Jocs. Avui el Barça hauria d'anunciar el fitxatge de Dani Olmo.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Dia 14 dels Jocs Olímpics de París, després de definir-se la final femenina del waterpolo, una final que disputaran Espanya i Austràlia, avui s'ha de definir la final masculina i ara mateix ja en joc una de les semifinals, Ernest Macià.
Doncs sí, comença la semifinal entre Estats Units i la selecció de Sèrbia, una mica més favorita Sèrbia que Estats Units, però en tot cas un partidàs, com també ho serà el que disputarà més tard la selecció que va eliminar Espanya, Croàcia, davant d'una de les sempre eternes favorites a guanyar l'or, que és la selecció d'Hongria.
Per cert, l'equip masculí de waterpolo ha guanyat 9-11 Itàlia ara fa pocs minuts i haurà de jugar contra Grècia o Austràlia, el guanyador d'aquest partit, pel cinquè lloc. I d'ací a pocs minuts, a les 3, comença el partit pel bronze en la competició femenina de futbol. Juguen Espanya i Alemanya. Un partit, per tant, amb possibilitat de medalla per a esportistes catalanes, Sònia Gelmà.
Ja tenim l'11 de tomar per aquest partit contra Alemanya amb Cata Coll a la porteria, Ollane, Laia Alexandri, Laia Codina i Ona Batlle en defensa, mig del camp per Tere Velleira, Alexia i Aitana, i al davant Atenea, Jenny Hermoso i Salma Parayuelo. Crida l'atenció que Patri Tornes és suplent, que tampoc és titular Mariona Calentell, i que Jenny i Alexia per fi coincideixen en un 11. Per cert, és baixa Irene Paredes per lesió, i a la convocatòria hi ha entrat la jove blaugrana Vicky López.
I decepció en la delegació espanyola. Fa poc ha acabat la classificació dels conjunts de gimnàstica rítmica i Espanya ha quedat fora de la final, un conjunt que havia de ser sí o sí en aquesta final perquè fins i tot podia lluitar per les medalles. Però més enllà d'això, la imatge l'hem vist amb el Brasil, David Clopés.
I en concret amb la gimnasta brasilera Victoria Borges. Aquesta gimnasta s'ha vist obligada a competir lesionada. L'hem vist actuar al segon exercici lleugerament coixa, intentant-ho dissimular, sense fer algunes de les dificultats com girs o equilibris. Això, òbviament, ha compromès el seu equip, que no s'ha classificat per la final. Aquesta imatge dramàtica de la brasilera coixa intentant competir s'ha produït bàsicament perquè la rítmica és un esport on els jocs no es poden dur reserves, com si passa, per exemple, en d'altres esports olímpics d'equip, com el futbol o l'handbol. A Victoria Borges només li quedava intentar competir coixa per salvar la classificació del seu equip i no ho ha aconseguit.
Doncs ara ja ens hem ficat al dia, entrem en matèria. Hem
repassat l'esport en directe ara mateix, però en les últimes hores hem d'explicar-vos també qui han sigut els protagonistes.
Li queden només unes tanques a Sidney McLaughlin, que guanyarà l'or, guanyarà l'or, i compta fent que vol que se li acabarà fins i tot la plata. Sidney McLaughlin guanyarà l'or, creu a la línia d'arribada, or per McLaughlin i bronze per fent que vol.
I és que a nit l'estat de França va tornar a viure una jornada emocionant, amb eixa cursa dels 400 tanques femenins i també una cursa dels 200 llisos amb Covid i sorpresa.
Sí, és el segon rècord del món, deixem que comenci pels 400 tanques que veiem en aquests jocs a l'estat de France. El va aconseguir la nord-americana Sidney McLaughlin, després recordeu d'aquell rècord del món de Duplantis, i com va fer Duplantis també McLaughlin es va superar el seu propi rècord, una cursa espectacular i que va guanyar molta superioritat. Una de les grans rivals que té McLaughlin, aquesta neerlandesa Femke Bol, la campiona del món, i que ahir tenia mig estat de France tenyit de taronja. Decepció per a Bol, que va ser bronze, i eufòria per a McLaughlin, que va aconseguir la victòria i va deixar el seu rècord del món en 50-43. I els 200, or per al nou rei, l'Edzil Tebogo, un jove de 21 anys, nascut a Kènia i passaport de Botswana, sisè als 100 metres, va superar a Noah Lyles en aquests 200 metres en els últims 100, aturant el crono en un 19-43 realment molt meritori. A Tebogo l'haurem de vigilar de prop als pròxims Mundials i Jocs. Tebogo és discret, no com Lyles, més amant del show. Compte el que va dir l'africà, l'Edzil Tebogo, després de guanyar aquesta medalla d'or històrica, perquè és la primera que aconsegueix el seu país, Botswana.
Penso que no puc ser la cara de l'atletisme perquè no sóc una persona arrogant ni sorollosa com el Noah.
Vaja, que tindrem rivalitat als pròxims anys. I Lyles, tu ho deies, va competir, després ho vam saber, amb Covid, i va abandonar l'estadi amb cadira de rodes. Per alguns malpensats, part del xou, per d'altres, un bronze heroic. Per cert, avui, 8 finals a l'atletisme, tindrem una jornada molt farcida i en destaquem una d'aquestes finals, la del triple salt masculí, amb un duel que farà saltar espurnes entre dos cubans que competeixen per dos altres països, per Espanya i Portugal. Són Jordan Díaz i Pedro Pichardo. Són rivals acèrrims dins i fora de la pista.
Doncs ja mos ho hem apuntat, després repassarem la resta de l'agenda del dia, però ja queda apuntada eixa final, i qui també seran a la final, i perquè ja havien de ser, són els que a priori són favorits sempre. Entre els que busquen les medalles segur que hi han d'estar. Ara parlem del Dream Team de bàsquet, que això sí, Ernest, ho va haver de lluitar i molt, a nit davant Sèrbia.
Sí, sí, ahir va anar per sota el marcador fins als últims 3 minuts. Realment Sèrbia va fer un partidàs amb Jokic, sobretot també amb Bogdanovic i tot l'equip en general. Va ser un bany tàctic de Sèrbia a Estats Units que, en certa manera, ja no va a aquest tipus de duels tàctics, sinó que basa el seu joc en el talent individual dels seus jugadors. Per tant, a la que van pujar el nivell defensiu i a la que va aflorar el talent d'algú més que Stephen Curry, que va ser el millor tot el partit, però no n'hi havia prou amb Stephen Curry, 37 punts, va aparèixer LeBron James i Kevin Durant en el moment decisiu, i aquí sí, aquí van fer el sorpasso, i et diria que no van patir massa per acabar guanyant, però van guanyar finalment de 4, perquè Sèrbia va estar amatent fins al final, 95-91. Al final del partit, fins i tot el propi entrenador d'Estats Units, Steve Kerr, reconeixia que era un dels partits més difícils els que havia estat.
Sèrbia ha estat brillant avui, ens han fet tocar de peus a terra. És un dels millors partits de la història dels quals he format part. Han jugat un partit perfecte.
Bé, els rivals seran França, que a priori, com que tenen tot el pavelló a favor, doncs haurien de semblar més perillosos que Sèrbia. La veritat és que tàcticament no estan al nivell, però sí que tenen jugadors NBA. És un duel d'equips NBA amb Wembanyama, que és aquest jove espigat, doncs, que és la sensació de l'NBA, el rookie de l'any, i veurem si amb això França pot plantar una mica de cara a aquests Estats Units, que si s'hi posen han de ser or.
Doncs una altra selecció dels Estats Units, en este cas en la competició femenina de waterpolo, va perdre ahir en els penals davant dels Països Baixos, que seran, per tant, el rival d'Espanya en la final de demà. L'equip espanyol disputarà la tercera final olímpica en 4 jocs, i en canvi les nord-americanes no podran revalidar l'or que fa, atenció, 3 jocs olímpics consecutius que guanyen. Seguim ficant-nos al dia, perquè este matí hi ha hagut molta més competició, i Sergi Martínez, No ha sigut tampoc una bona jornada avui en atletisme, eh?
Doncs no, perquè la lleidatana Berta Segura, integrant del relleu 4x400 femení, ha quedat eliminada en primera ronda en cada cinquenes de la seva sèrie. En aquesta modalitat han passat les principals favorites, com els Estats Units, Jamaica, la Gran Bretanya o els Països Baixos, que han reservat la seva estrella Femke Bol. En el 4x400 masculí tampoc s'han pogut classificar els espanyols, han quedat sisens de la seva sèrie. No hi ha hagut sorpreses en els classificats, entre els quals Botswana amb el campió olímpic dels 200 metres Letsile Tebogo, als Estats Units i la Gran Bretanya. Nigèria, que s'havia classificat, finalment ha quedat desqualificada de la final. Als 800 metres s'hi ha colat l'espanyol establert a Cantàbria, Mohamed Atawi, que s'ha classificat per a la final no per posició, sinó pel segon millor temps. El campió mundial de l'especialitat, el canadenc Marco Arop, també serà a la final.
I més enllà de l'estat de França i de l'atletisme, què més ha passat?
En escalada, el campió olímpic de Tòquio, Alberto Ginés, no ha pogut revalidar la medalla d'or, ni tan sols ha pogut entrar al podi. En una primera part de blocs, l'extremeny ha fet 24,1 punts i s'ha situat en última posició. I en la seva especialitat, intentant remuntar la dificultat, ha sumat 92,1 punts de 100 possibles, quedant tercer. Però en la suma total de les dues competicions, Ginés tenia un global de 116 i ha quedat situat finalment com a setè classificat. I en l'estadi nàutic tampoc hi ha hagut medalles. En categoria C2-500 femení, les espanyoles han quedat sisenes en una final on ha guanyat la Xina amb claredat, i en el K2-500 Espanya s'ha quedat fora de les medalles per tan sols 9 centèsimes en una prova on s'han imposat els favorits, els alemanys.
I per cert, que avui també s'ha confirmat que Noah Lyles finalment serà baixa en el relleu 4%, per tant, doncs ja era una de les opcions que tenia l'equip nord-americà. Avui s'ha sabut, segurament per això de que arrossega el Covid, tampoc estava clara la seva presència del tot, però vaja, això del Covid segurament l'haurà condicionat i al final doncs no participa en el relleu i per tant ja no el veurem més en estos Jocs de París. Arshad Nadim és el nou campió olímpic de javelina. El pakistanès no només ha guanyat l'or, sinó que també ha establert un nou rècord olímpic en la capital francesa. Feia 40 anys que el Pakistan no guanyava un or olímpic, però és que, a més, la seva història mos fa fixar-nos en ell encara amb més detall. Marc Andrés.
Perquè la carrera esportiva de Nadimi destaca la manca de suport institucional, d'instal·lacions i de material. Tant és així que els seus primers passos en javelina van ser al seu poble, en espais amples on podia llançar. El pakistanès va anar fent progressos, però a l'hora d'arribar a l'elit no tenia els diners suficients per viatjar ni els suports. I van ser els seus familiars i els habitants del poble els qui van fer una collita per sumar diners, per cobrir-li les despeses i que pogués participar en els múltiples campionats. I això no és tot, perquè mesos abans dels Jocs, la javelina de Nadim estava feta malbé. Només n'havia fet servir una d'homologada en tota la seva carrera professional, uns 7 o 8 anys. I el mes de març passat el pakistanès ho va denunciar perquè li va costar molt trobar suports per aconseguir-ne una de nova. I aquí el mateix Chopra, l'Índia, qui va guanyar ahir Nadim, es va pronunciar a favor del seu company fins que al final Nadim va aconseguir el material necessari per competir i ara ha portat al Pakistan a sumar la seva tercera medalla individual de la història, la primera d'or.
La història d'Arshad Nadim, aquelles coses que a vegades tenen els Jocs Olímpics, un campió olímpic que va haver de fer fins i tot un crowdfunding per poder tindre la javelina que més li interessava. Ara mos endinsem ja en l'agenda del dia perquè, vos ho dèiem al principi, està a punt de començar un dels plats forts de la jornada, que és el partit pel bronze en la competició femenina de futbol entre Espanya i Alemanya. Sònia, quantes opcions té aquí l'equip espanyol?
Doncs cal veure com es recuperen després, sobretot anímicament, després de la derrota a semifinals davant el Brasil, però ja de quedar enrere, i les jugadores intenten afrontar amb la màxima il·lusió possible la possibilitat d'aquesta medalla de bronze davant d'una Alemanya que és un rival potent, però les jugadores espanyoles, més enllà de l'entrebanc davant el Brasil, també fa temps, recordem que no fa ni un any van guanyar el Mundial. Ja tenim l'11 per aquest partit contra Alemanya, amb Alexia titular, després de la decisió controvertida de la seleccionadora, que la va tenir a la banqueta davant Brasil fins al minut 75, quan ja perdien 3-0. Per tant, Cata Coll a la porteria, Ollane, Laia Alexandri, Laia Codina i Ona Batlle en defensa, Irene Paredes, ho dèiem abans, és baixa per lesió, mig del camp, Artèria Velleira, Alexia Grècia i Aitana, queda Patri un altre cop a la banqueta, i al davant Atenea, Jenny Hermoso i Salma Parayuelo. Per tant, tornen a coincidir per fi en un 11 Jennifer Hermoso i Alexia, no havia passat en aquests Jocs Olímpics. I destaca també aquesta suplència de Mariona Caldentell. Montse Tomé, a més, ha convocat la jove blaugrana Vicky López i Elena Lete, les úniques dues jugadores que encara no havien participat i que, si no entraven a la llista d'avui, s'haurien quedat sense poder penjar-se la medalla de bronze en cas que la guanyin aquest partit, aquest Espanya-Alemanya, a partir de les 3 de la tarda.
Doncs és que esta medalla de bronze s'ha de guanyar, en canvi la que ja se pot comptabilitzar és una nova medalla en la final masculina, mínim la plata, però per guanyar l'or l'equip espanyol haurà de superar la selecció anfitriona, França. Sònia, les opcions en este cas per on passen?
Doncs passen perquè Fermín, el jugador del Barça, continuï sent determinant. Du 4 gols que han permès que els de Santi Nedenia disputin aquesta final olímpica, i ara cal veure què és el que fan davant França. Ja la van jugar aquesta final a Tòquio 2000, es van haver de conformar amb a Tòquio 2020, es van haver de confirmar amb la plata davant el Brasil, un color de medalla que també es van endur a Sydney 2000. Per això la confusió, a Sydney 2000 amb la generació de Xavi, de Puyol, de Tamudo i companyia. Per veure un or en futbol a la selecció espanyola ens hem de remuntar a Barcelona 92, a la generació de Guardiola. Per tant, ha plogut molt des d'aleshores, 32 anys, i per això a les últimes hores Abel Ruiz parlava de la possibilitat d'un or històric.
Es algo que puede ser histórico y que hemos luchado mucho, ¿no? Llevamos 40 días concentrados y es mucho esfuerzo, ¿no?, el que llevamos. Y que era nuestro sueño, ¿no?, el poder estar en una final olímpica, y estamos, ¿no?, y contentos de todo el trabajo que llevamos durante todos estos 40 días.
El partit és a les 6 contra França, l'anfitriona, i s'espera un parc dels prínceps ple amb clar color local.
I amb clar color també blaugrana, però també en part francesa, perquè ara m'ho recordava el Joan Fitó, Thierry Henry és el tècnic de la selecció francesa. Una altra selecció masculina, en este cas la d'handbol, també en presència catalana, busca avui la classificació per a les semifinals. A 4:45, per tant, eixe partit contra Alemanya, Ernest.
Doncs sí, Alemanya, que és un equip que està fent molt bons Jocs Olímpics, però que el seu palmarès no és dels millors. Per tant, aquí podríem trobar-hi un forat. L'equip espanyol amb tècnic català, Jordi Rivera, amb tres jugadors també catalans, els extrems, sobretot, del Barça, aspira a fer forat després de dominar Egipte de manera heroica. Avui s'enfrontaran davant d'Alemanya. T'he de dir que ara mateix estic ja a Lille, que és on no juga a París, el tram final de l'handbol, sinó que juga a Lille, aproximadament a una hora i mitja al nord de París, i aquí doncs hi ha majoritàriament danesos que juguen la segona semifinal amb Eslovènia al vespre, a 9:15, però, evidentment, també hem vist ja, doncs, aficions a Alemanya. Hem viatjat amb bastanta força afició a Alemanya i també afició espanyola per aquí al centre. Espanya, recordem que va ser bronze als últims Jocs Olímpics, per tant, aspira o a igualar si avui perdés o a millorar-ho si aconsegueix passar a la final. Dinamarca, dels quatre, és el favorit.
I també avui, però més tardet, a 8:15, comença la rutina tècnica del duo, en este cas de natació artística, el neden Elisa Osoguina i la barcelonina Iris Tió.
Doncs sí, avui hi ha la rutina tècnica, demà hi ha la rutina lliure, avui hi ha la rutina tècnica, ja ho van fer els últims Jocs Olímpics, és una de les joies de la corona de l'equip espanyol, aquest duo. Aspiren a la medalla, aspiren clarament a aconseguir-ho. Escoltem a Iris Tió.
No, em fa sentir bé, o sigui, al contrari, em motiva i m'agrada, perquè per mi és un somni com arribar sempre a lo més alt, i jo volia ser com la Gemma, com la Ona, com l'Andrea Fuentes. Llavors, per mi és guai que m'ho diguin i em motiva.
Avui a la rutina tècnica no, però demà a la rutina lliure sí, faran una coreografia de la Sagrada Família, inspirant en la Sagrada Família, que la van poder veure ja al CAR de Sant Cugat durant la preparació, i és una autèntica passada. Esperem que els hi surti bé, que l'executin bé i optin a medalla.
I més coses. Cronològicament, a 6:15, semifinals femenines de bàsquet entre els Estats Units i Austràlia, però Fitó, hi ha més cites.
Sí, centrat sobretot en l'atletisme, nova jornada de grans finals. A 8:15 del vespre, final del 4% femení, els Estats Units, en principi, principi són els favorits. Un quart d'hora més tard, a tres quarts, final del 4%, en aquest cas masculí, sense Noah Lyles, ens ho explicava el David, però també amb favoritisme pels nord-americans. També avui final del llançament de pes femení i del triple salt masculí, i més finals, perquè a les 8 en punt es disputen els 400 metres femenins, i quan faltin 5 minuts per les 9, els 10.000 femenins. Tancarà la jornada d'avui, l'última final d'aquesta jornada, a tres quarts de 10, els 400 tanques masculins, amb Ray Benjamin Plat a Tòquio com a principal favorit.
I fora de l'atletisme, què més hi ha?
Doncs a dos quarts de 7, pels amants del waterpolo, ens ho explicava l'Ernest, segona semifinal, Hongria-Croàcia. De fet, a hores d'ara, doncs està en joc aquesta primera semifinal, tot just al segon quart, Sèrbia 2, Estats Units 2. A les 8, hoquei herba, final femenina entre la Xina, una de les grans sorpreses del campionat, i els Països Baixos, final femenina d'hoquei herba, Països Baixos que en principi és favorita a guanyar l'or. Tanquen la jornada dues semifinals més en esports d'equip. A dos quarts de 10, en vol masculí, segona semifinal, Dinamarca-Eslovènia, Blas Jank contra Emil Nielsen, en clau blaugrana també juga Mikkel Hansen amb Dinamarca, i abans de les 9, bàsquet femení, França-Bèlgica, semifinals.
I volies dir-me alguna cosa important, sí, que no passa avui, però que és important.
Et volia dir que demà al matí, ben d'hora, a les 8, es disputa una de les proves mítiques d'aquests Jocs Olímpics, la marató, demà dissabte la masculina i diumenge la femenina.
Doncs la recomanació del Joan Fitó per al cap de setmana, la d'avui, va centrada en uns dels nous esports olímpics. Aquesta nit es disputa la final femenina del breaking. Les protagonistes, les Big Girls, que és com se coneixen les esportistes que tampoc participen amb el seu nom complet, sinó que ho fan amb un sobrenom, una mena de nom artístic, per dir-ho d'alguna manera, doncs bé, les escenari també serà novament la Concord, que repeteix en estos jocs, després d'acollir també altres esports com l'esquí. Però, David, què més hem de saber d'esta nova competició?
Doncs que és una aposta més del COI per acostar-se al públic més jove. El breaking neix als barris de Brooklyn i el Bronx de Nova York i forma part de la cultura hip-hop. Avui a la tarda, a partir de les 4, torneig femení on 17 Big Girls o Breakers s'enfrontaran en eliminatòries d'una contra l'altra, cara a cara. No coneixeran en cap moment la música que els posarà un DJ que serà allà present. Quan sentin la música, primer actuarà una Big Girl i després l'altra, com una mena de repte, una contra l'altra. Davant d'uns jutges, les Breakers executaran unes figures amb uns graus de dificultat que després seran valorats. Qui guanyi el cara a cara passarà ronda fins a arribar a aquesta gran final. Qui tindran l'honor d'obrir el breaking en uns Jocs Olímpics per primera vegada seran la breaker neerlandesa Índia, aquest és el seu sobrenom, i Talash, una afganesa de l'equip de refugiats que viu refugiada a Vallecas, a Madrid, després d'escapar del Kabul, la seva ciutat on va néixer, i amb l'arribada dels talibans va haver de marxar del seu país i és una de les refugiades que participa en aquests Jocs Olímpics.
Doncs esta és la història del dia. Tanquem el bloc olímpic i quan tornem de la publi. Començarem a tindre detalls de l'imminent, espera, imminent fitxatge de Dani Olmo pel Barça.
Catalunya migdia. Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, tan ràpid no, però que sí que duren molt poc. Només del 9 al 11 d'agost podràs aconseguir fins a un 30% de descompte. Atrapa-les ja, MediaMarkt. 25 anys sempre llestos. Mira un altre. Let's go.
És una de les persones que més en sap de la mort. L'home que parla amb els morts i que els fa parlar. El forense Narcís Verdalet.
I em va impressionar molt bé poder veure aquell mort. Perquè són coses que no se t'obliden.
Perquè la mort és tota una lliçó de vida. Una sèrie documental de Manel Elias. El Forense, a TV3, diumenge a la nit.
Catalunya migdia.
No sé si imminent, perquè a aquestes hores seguim pendents de l'oficialitat del fitxatge de Dani Olmo pel Barça, però tenint en compte l'agenda que ha tingut el jugador de Terrassa este matí, això, aquest anunci, hauria de ser Roger Arbusà, qüestió de poc temps.
Sí, avui està a punt, eh? El jugador ja ha signat el seu contracte aquest migdia a les oficines del Barça i ara només estem pendents d'això, que sigui oficial. No hi haurà una presentació davant dels mitjans de comunicació. Està previst que el presentin davant l'afició dilluns que ve al Gamper. Olmo s'ha presentat avui amb un gran grup d'aficionats, també a fora, i d'acompanyants a dins, entre familiars i amics que duien la samarreta de Olmo 20. Serà el dorsal que durà el de Terrassa. Olmo ha signat un contracte per 6 temporades en una operació que s'enfilarà fins als 60 milions d'euros.
I mentrestant l'equip segueix la pretemporada, no?
Sí, festa fins demà. Demà dissabte doble sessió, pròxim partit dilluns aquest Gamper contra el Mònaco a 8:45, la Lliga dissabte que ve al Camp del València, el partit a 9:45 a Mestalla.
I fins avui juga el Girona el primer dels dos amistosos que han de disputar en Anglaterra.
Sí, a partir d'un 8:45 al camp del Newcastle, això avui, demà ho farà partit, segon partit d'aquest de dos que jugarà a Anglaterra, a 7:15 de la tarda al camp del Bournemouth. El Girona recupera diversos jugadors com Kreski o Sigankov.
I a falta de 10 dies per la reestrena en primera, Sergi, l'Espanyol juga demà contra el Heidenheim alemany.
En el Boit Arena, 4:15, en l'últim partit de pretemporada abans de l'enfrontament a la jornada 1 contra el Valladolid. Un partit on podrien tenir minuts les dues últimes incorporacions de l'equip, Àlex Kral i Alejo Belis.
Doncs tot això és la informació esportiva que ha generat el dia, en la part olímpica i la part també no de Jocs Olímpics, pendents, com vos dèiem, de la, que el Barça faça oficial el fitxatge de Dani Olmo. Tot això en principi s'ha de produir en les pròximes hores i, per tant, qualsevol novetat en el Tot Costa de Catalunya Ràdio a partir de les 7.